un president que actua com un emperador, la lògica de seguretat es pot entendre per la deixadesa d'Europa. Però com, en el cas de que això avanci, tenen 50 maneres millors de fer-se amb Groenlàndia sense cap necessitat de militar, entre altres coses, perquè ja està invadida per ells l'illa. La història de Groenlàndia és molt curiosa. És a dir, Estats Units es fa amb Groenlàndia, geogràficament és Canadà, si ho puguem dividir des d'aquest punt de vista. I històricament ja va manar sobre Groenlàndia quan a la Segona Guerra Mundial els alemanys envaeixen Dinamarca i els Estats Units agafen el control de Groenlàndia, que és realment estratègic militarment. I tenen una base importantíssima, la base de Pitufik, abans Thule, que per tant el contrapès militar que hi ha...
Ja el tenen, però això ho fan també, bàsicament.
De Dinamarca són les patrulles Sirius que van amb gossos, diguéssim, que porten trineus amb gossos.
Sí, sí.
Per tant, diguéssim... No hi hauria cap mena de problemes d'aquest punt de vista. El problema que ells poden fer-ho d'una manera absolutament democràtica i d'una manera absolutament pacífica i que pot tenir una lògica pels groenlandesos molt interessant. Groenlandesos, estem parlant que hi ha prop de 50.000 groenlandesos, no gaires més, d'origen inuit, la majoria d'ells, amb una relació amb Dinamarca turbulenta, i políticament són independentistes. Independentistes amb més ràpids o més diferents.
No volen ser ni americans ni danesos.
I en el tractat d'autogovern de Groenlàndia i a l'article 21, que preveu que quan ells vulguin activar un referèndum d'independència està permès. Per cert, com ens agradaria tenir aquesta clàusula aquí. Per tant, legalment poden convocar un referèndum d'independència. I, vaja, crec que seria molt fàcil pels Estats Units, senzillament democràticament, estimular aquest procés i fer un després de la independència, un estat lliure associat. Per cert, això ja existeix al costat. Islàndia pràcticament és aquest estatus amb els Estats Units, que és la illa petita que hi ha just a sota d'això. Per tant, això existeix i tal. Per tant, aquest tremendisme que provoca el Trump sobre invasions militars i tal, ja sabem que ha vist l'ho vist, se l'ha de
pensar. No estem parlant de Groenlàndia, estem parlant també, aquestes últimes hores ha dit que Cuba o arriba en un acord abans no sigui massa tard, ha dit, o intervindrà, per exemple.
Cuba és una altra història.
Ja, però vull dir que anem sumant elements, o Iran, etcètera, no, Pau?
Jo crec que no és una altra història, l'amenaça a Groenlàndia, però també a Mèxic, hem vist a les últimes hores especialment, l'hem vist a les últimes setmanes a Colòmbia, Cuba, el que passa a Venezuela, evidencia que estem en una fase imperialista descarnada i per tant hem d'entendre bé què és això de l'imperialisme, no? L'imperialisme no és només països rics que dominen a països pobres, és sobretot una manera de governar en coalició de governs poderosos i el que s'anomena capital monopolista. És a dir, grans empreses que un cop ja han acabat amb la competència i els treballadors i el medi ambient a casa seva necessiten fer negoci extramurs, més enllà de les seves fronteres. És això que els liberals anomenen obrir mercats, que a la pràctica bàsicament sempre és deute i xantatge financer. Què ha passat històricament amb els països que s'hi neguen? Perquè ara estem parlant de Groenlàndia, però a mi efectivament em surt obrir el focus i parlar de l'imperialisme. Doncs bàsicament sempre hi ha hagut el mateix patró, Ricard. És, primer de tot, ofegar l'economia, després finançar l'oposició o armar-la, depenent del conflicte, i finalment acabar eliminant el líder. Això és una excepció que ha passat ara a Venezuela o que està a punt de passar amb Groenlàndia? No, a veure, la llista, a mi no m'agradaria avorrir l'audiència, però tenim Lumumba al Congo, Sankara a Burkina Faso, Allende a Xile, Mossadegh a l'Iran, Arbenz a Guatemala, Goulart a Brasil, Sukarno a Indonèsia, podríem estar aquí tot el matí, perquè n'hi ha com a mínim 27, que jo hagi pogut recomptar ara fent el cafè abans d'entrar. Per tant, sempre que s'han decapitat aquests líders, els països aquests s'obren al capital internacional, això genera beneficis per les multinacionals, i vaig acabant, repressió i violència per la població, i en aquests moments sempre tota la dreta masella ens ha explicat en aquests moments, bueno, ho va fer amb Allende, ho va fer, insisteixo, amb Sankara, etc., que allò es feia per democratitzar els països, igual que ens ho expliquen ara a Venezuela. La diferència és que ara ja no som tan imbècils i no ens ho empassem. Per tant, el que tenim en el cas de Groenlàndia és només un exemple més de l'ofensiva imperialista nord-americana, que té diversos rostres i que en aquest cas ens ha de preocupar moltíssim, perquè sí, en el context més proper pot generar, a més, un conflicte, perquè Dinamarca, no oblidem, que és membre de l'OTAN, i per tant aquí això té conseqüències geopolítiques encara molt més dures. Però crec, sincerament, que no té molt sentit analitzar el que està passant a Groenlàndia sense mirar el que pot passar potencialment a altres llocs. Insisteixo, fa 24 hores un país que jo crec que respecte al qual és molt difícil que dir que és una narcodictadura, com per exemple Colòmbia, també ha estat amenaçada, també s'està dient que es vol ocupar les seves fronteres, per tant estem en un moment molt més greu que va molt més enllà del conflicte concret del poble inuit i de la resta de groenlandesos.
Afra.
Sí, estic d'acord. Estem davant d'una visió imperialista, fins i tot un punt simplista, perquè la diu, la verbalitza, els interessos són clarament mercantilistes i obvien elements bàsics de dret internacional, de convivència, d'autogoverns, tracta a les persones, els territoris, els autogoverns com a béns patrimonials quan no ho són. I estic d'acord en que aquesta visió és una visió de líders absolutament irresponsables, és el cas de Donald Trump, absolutament irresponsables, que a més ens sonarà a nosaltres bastant, no? Que només creuen que hi ha democràcia, inoculen aquesta idea de només hi ha democràcia si guanyen ells. I el retrocés és silenciós, i sempre en nom de democratitzar ens trobem en que perdem democràcies, no? I en nom de l'ordre i la seguretat, perquè sempre és en nom de l'ordre i la seguretat, mai parlen de la seva visió mercantilista. Bueno, en el cas de Trump potser sí, fins i tot arribar a anomenar-la en 27 ocasions, 27 o 24, no?, el petroli. Demanen que sacrifiquem llibertat per la por que hem de tenir, ja sigui a altres territoris, ja sigui a altres regions, ja siguin a les persones migrants, ja siguin a les persones vulnerables, però al final l'actuació de Donald Trump la podem veure reflectida i donar ales també a altres forces polítiques d'extrema dreta que podem conèixer i vivim i suportem a Europa i a l'estat espanyol.
Montserrat.
Sí, jo, a mi se m'acuden tres reflexions. Una referida als territoris amb més o menys població, però als països petits, o en aquest cas aquestes realitats una mica peculiars, perquè jo crec que el cas de Groenlàndia és molt peculiar respecte de moltes altres situacions de territoris que estan més enllà de les fronteres naturals o físiques d'un país, no? Tenen un destí molt complicat. És a dir, l'absorció, com es produeix en altres coses, no? Com es van acumulant cada vegada més forces en mans més grans, en el cas dels bancs, en el cas de les empreses, no? Es dona també amb els països. De fet, la pròpia Unió Europea no és més que la constatació de que per petits tots ells no podrien tirar endavant i, per tant, la Unió era necessària. Aquests territoris que queden així en terra de ningú i la seva pròpia, jo crec que feblesa, és aquesta sensació de jo no vull ser ni nord-americà ni danès. Doncs aleshores tu què ets? Doncs tu ets un territori que algú s'apropiarà, no? I deixem a banda l'Antàrtida, que encara conserva un cert estatus. Això, aquest territori algú se l'apropiarà, com segurament ja ho estan fent amb territoris de mar. La segona és que està clar que aquí aquest territori sí que està en joc i no qualsevol trosset de terra de la Sénia, perquè el que toca mirar és què passa amb els recursos que hi ha allà i sobretot les rutes que s'obren per la part nord del planeta, ara que el desgel és més evident. I l'última, què passarà en el cas d'un atac, si és que es dona? Jo considero amb el David que hi ha altres fórmules, però tampoc descarto que el propi Trump vulgui fer altre exercici de força, perquè d'això va la cosa ara, de veure qui la té més gran i de quina manera manifesta que els altres no li diuen res, perquè mentre va fent la resta del món fa un escarafall, però després no passa res, doncs potser resulta que li interessa fer aquest exercici de força. Què passarà respecte d'aquesta estructura del que parlàveu abans de l'OTAN, no? Perquè respecte de Ceuta i Melilla ja es va advertir que l'OTAN no té el mateix comportament que respecte d'Espanya si hi ha un atac. I segon, perquè seria entre membres de la pròpia OTAN que hi hauria un problema. Per tant, no sabem com acaba i com es resol, perquè una cosa és el que diguin les normes del dret internacional i fins i tot de les organitzacions internacionals, i una altra cosa és com les interpretin i si alguna vegada els hi dona per saltar-se-les.
Sí, respecte a això de l'OTAN, només dic a Montserrat que penso que, en el fons, el que evidencia això és que l'aliança sempre ha sigut una aliança de països subordinats a la lògica atlàntica i dels Estats Units, perquè ara mateix la seva posició subordinada de titubeig, de no saber què dir, de no estar sortint ningú plantar cara, o sigui, estan amenaçant un territori que forma part és un país de l'Aliança i que, a més, forma part d'Europa, no institucionalment, però sí que forma part d'un país que forma part d'Europa, i en realitat no està sortint ningú de forma contundent a defensar res. Per tant, en realitat, aquelles crítiques que provenien de molt històricament de les forces més progressistes, que deien l'Aliança de l'OTAN no deixa de ser una aliança del capital monopolista i de l'imperi nord-americà a Europa, doncs sembla que es posen de manifest avui en dia més que mai.
Sí, aquest era l'argument del Pacte de Varsovia. tema de fons, recordeu la foto fa uns mesos del tram en el Saló Oval amb els principals presidents d'Europa sentats allà com escolanets? Bé, doncs jo crec que en aquests moments amb això de Groenlàndia es posa sobretot la feblesa d'Europa al davant, no? en aquest nou món, aquesta nova geoestratègia que s'està formant post-legalitat internacional, perquè jo crec que ja estem fora d'aquest escenari. Els europeus, en aquest sentit, doncs la reacció que poden fer amb això, clar, és que són molt incapaços. I el que és sorprenent és, i els hi costa molt entendre, que és que precisament això que es deia de l'OTAN i de tot l'esquema sortit de la Segona Guerra Mundial i de l'aliança transatlàntica i que configura el món occidental, és els propis Estats Units que decideixen que s'ho volen carregar, i d'aquí 4 dies doncs Europa serà un adversari amb tot això, no? I Europa no reacciona ni sap organitzar-se.
4 minuts seran 9:15 del matí. I aquesta també tenim assemblees en marxa dels pagesos per decidir què és el que fan amb els talls de les diferents carreteres. Novetat és que els pagesos de Tarragona han decidit ja posar punt final a la concentració que ha tancat els accessos al port. I anem en directe, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, tot a punt aquí per reobrir el trànsit de camions. Com a mínim d'entrada s'han anat retirant els diferents tractors que hi havia aquí a l'accés principal de la A27. De fet, s'està movent ja els últims. I converses intenses entre els Mossos d'Esquadra i l'autoritat portuària per tornar a obrir aquesta circulació. Hi ha una corrua de camions que veiem des d'aquí, molt al fons, a la 27, que estan pendents que reobri el trànsit per començar l'entrada al port. Els tractors estan acumulant el que seria la sortida per fer una sortida ordenada amb els Mossos d'Esquadra i tornar cap als seus punts d'origen. Aquí han estat gairebé 5 dies de bloqueig total, que ha provocat algunes pèrdues a alguns sectors, sobretot el dels cerealistes, que han vist com es reduïen més d'un 40% la sortida de camions per enviar gra cap a les granges de Lleida i de Saragossa. Pendents, doncs, d'aquesta reobertura, que serà de forma imminent, d'aquí uns minuts, creiem.
Això al sud del país. Pel que fa al nord, recordem que ara per ara es mantenen els talls, tant a l'Empordà com al Berguedà. Anem cap a Girona. Núria Paraire, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Previsió per avui?
Doncs mira, aquí ens diuen que aniran veient com evoluciona el dia abans de prendre cap decisió, i de moment no han convocat cap assemblea. És el 5è dia, amb un centenar de tractors, els tenim aquí davant, que ocupen aquesta autopista. Ara aquí hi ha una 15ena de persones, van arribant a poc i comencen a preparar l'esmorzar. Aquí també recordem, és aquest encreuament, i passa la Nacional 2, que tot i que des de dijous ha estat tallada en alguns moments, ara la veiem oberta, van passant però només els cotxes i els camions que volen anar cap a França. Recordem que els van desviant per incorporar-se a l'AP7 més cap al nord, més cap a Figueres.
I també tenim tall a la Catalunya Central, a la C-16, a l'altura de l'Olvan. Nàtia Dell, bon dia.
Bon dia.
Es manté el tall fins quan?
Mira, es manté, efectivament, però no sabem fins quan. Tampoc hi ha cap assemblea prevista ara mateix. Diuen que aguantaran fins que el president Illa es mulli i ratifiqui aquests compromisos anunciats pel conseller Ordeig, perquè d'ell, diuen, no se'n refien. Escoltem Guillem Solà, de Revolta Pagesa d'Osona.
Que volíem una ratificació per part del president Illa, perquè pel que estem demanant el conseller Ordeig no és un interlocutor vàlid. Aleshores, fins que no surti el president a ratificar el que va dir el conseller, aquí vam dir que no ens aixecaríem.
Aquí els pagesos, doncs, de la Catalunya Central, que porten des de dijous, recordem, tallant una de les principals vies d'accés al Pirineu, es mantenen ferms. Una vintena de pagesos han passat la nit a peu de carretera, la quarta ja consecutiva, en tractors, tendes, cotxes o fins i tot dormint a la palla. Ara ja gairebé tothom despert mirant d'escalfar-se com poden amb fogueres. Estem sota zero encara.
D'aquí a pocs minuts en parlem a l'Àgora, amb David Madí, Pau Llonc, Montserrat Nebrera i Afra Blanco, i s'afegeix també a l'Àgora el president d'Esquerra, Oriol Junqueras.
A vegades, per veure el món des d'un nou angle, necessites fer coses que mai has fet i arribar on no has estat mai. Nova gamma Jeep Avenger Freedom sense entrada, amb unes condicions de finançament excepcionals. Entra a Jeep Ponés.
Si trobes que el gener fa molta pujada, vine a Lidl i estalvia amb els formats XXL. Ara, 1 quilo de burger mit de porc i boví per 6,39. T'estalvies un 20%. I 400 grams de pernil serrà reserva per 5,99. T'estalvies un 29%. Lidl, val la pena.
Tio, te'n recordes quan et deia que tu el que et va és el rock?
No me'n puc oblidar, ara sí. sóc un rockstar.
Doncs no em referia a aquest rock.
Llarga vida al rock.
Però el cotxe...
Condueix el nou Volkswagen T-Roc amb un nou disseny i motor mild hybrid amb etiqueta eco. Roc del bo.
Volkswagen.
Farem un espectacle que ens hem inventat.
Serà molt xulo.
Després del gran èxit de Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, en Mic i els seus amics us esperen al Sant Andreu Teatre. Que hi voldràs anar?
Sí!
Entrades ja disponibles. Consulta'n la informació al web del Super 3.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Vull compartir el record del meu germà. Va morir en estranyes circumstàncies fent el servei militar.
Milers de joves no van tornar mai de la mili i les seves morts es van silenciar.
No volien que preguntessis. Els hi feies nosa.
Ara les famílies volen trencar aquest silenci.
Et dono la meva veu perquè sàpiga la gran crueltat que et va tocar viure.
Nits sense ficció. Et faran un home. Morts silenciades. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Fa dies que hi reflexiono. A banda del vostre programa, a les 4 és la millor hora del dia per alguna cosa?
Eh?
Per mi les 4 és una hora...
Un desastre.
No, a banda de que comences el programa i per tant és la millor hora del dia, no trobava gaire coses més interessants.
Ah, Marta, bona tarda.
Bona tarda.
La millor hora del dia, o millor que ser aquí.
Sí, sí.
Home.
Ep, alto.
No, enlloc, enlloc.
Has tingut una tarda excel·lent?
Prou bona.
Però prou bona no és excel·lent, tampoc, eh?
Però sí, és excel·lent.
La millor hora del dia, les 4 de la tarda, amb Francesc Garriga. Sí,
Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la professora de Dret Constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera, l'empresari David Madí, la sindicalista Afra Blanco i l'economista Pau Llong.
Passen 2 minuts d'un quart de 10 del matí, després d'un cap de setmana en què no sabem si haurà pogut descansar gaire, ens acompanya a l'estudi de Catalunya Ràdio un dels principals protagonistes polítics d'aquesta arrencada de 2026, Oriol Junqueras, president d'Esquerra Republicana. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Està cansat, deia, o no?
No, estem aquí preparats per les preguntes.
Ja coneixem, de fet, els detalls d'aquest nou sistema de finançament, però abans d'entrar en matèria, ara mateix també s'està discutint si els talls que hi ha dels pagesos a les carreteres s'acabaran o no, en funció també una mica del que acabi passant en les reunions que hi pugui haver entre els pagesos i el govern de la Generalitat. Quina és la posició del president d'Esquerra Republicana amb el que està passant?
Nosaltres estem a favor de la llibertat de comerç, estem a favor del lliure comerç quan és lliure, de debò. I, malauradament, en el món el comerç no és lliure de debò. I no és lliure perquè s'exigeixen condicions amb uns que no s'exigeixen amb uns altres. I la pagesia europea, i la pagesia catalana en particular, es queixa de que se li exigeixen mesures sanitàries, ambientals, laborals, etcètera, etcètera, que no compleixen molts dels competidors de fora d'Europa. Llavors, això s'ha d'arreglar, perquè, si no, anem extenent la pobresa a tot arreu. És a dir, si les condicions que s'imposen són les condicions de no mesures sanitàries, de no mesures ambientals, de no mesures laborals dels països més pobres del món, doncs al final tothom acabarà igual de pobre. Per tant, si es fa un esforç en el comerç internacional, s'hauria de fer justament en el sentit contrari, que és exigir a tothom que compleixi les mateixes condicions, exigir a tothom que tingui bones condicions ambientals, bones condicions sanitàries, bones condicions laborals, perquè d'aquesta manera contribuiríem justament a enriquir els països pobres. Per tant, nosaltres estem al costat de la pagesia europea i de la pagesia catalana perquè estem absolutament perquè compartim absolutament els seus criteris.
Clar, el problema d'això és que, clar, és una decisió europea, per tant, per molt que el govern català digui, escolti, estem en contra d'això, doncs al final és una directiva que s'aplicarà europeament. Però sí que hi ha elements que es podrien fer. El govern francès, per exemple, dimecres va aprovar suspendre la importació de productes alimentaris que continguin restes de 5 pesticides. Creu que és una bona línia que el govern espanyol apliqui aquest tipus de mesures?
És una bona línia tot allò que contribueixi justament a assegurar que no hi ha algú que competeix amb condicions d'avantatge contra els nostres productors. Deixi que li posi un exemple. Fa molts anys, quan jo era diputat al Parlament Europeu, un dia em va venir a veure el secretari d'Estat per a la Unió Europea, que no havia vingut mai a veure'm i que no va tornar mai a veure'm, mai més. I aquell dia em va dir que jo havia d'intentar convèncer en el meu grup parlamentari de que havien de votar a favor d'un acord comercial entre la Unió Europea i el Marroc. Jo li vaig dir, resumeix-me l'acord comercial, els avantatges i els inconvenients d'aquest acord comercial des del teu punt de vista. I ell em va dir, home, és molt bo per la indústria de la construcció. Jo li vaig dir, ja, i pels tomàquets? I ell em va contestar, no, pels tomàquets no. Jo li vaig dir, per les taronges? Va dir, no, per les taronges no. I quan vam fer una mica de llistat, jo li vaig dir, tu ets conscient de que això li estàs demanant a algú que viu en un poble que es diu Sant Vicenç dels Horts i no Sant Vicenç de les Construccions? Llavors ell es va aixecar i sense dir res més va fotre un cop a la porta i va marxar. Per tant, la nostra posició és que hem de defensar a la nostra gent i que l'hem de defensar justament exigint el compliment d'aquestes normes de salut perquè els nostres consumidors, que al final som nosaltres mateixos, els nostres fills i les nostres mares, tenen dret a consumir productes que estiguin ben fets i que estiguin fets en bones condicions sanitàries, en bones condicions ambientals i en bones condicions laborals.
Agafant-me això de la defensa de la gent, creu vostè que aquest nou sistema de finançament que vostès han pactat és el millor model per la gent, per Catalunya?
Deixi'm explicar-ho d'aquesta manera. Actualment, quan es recapten impostos a Catalunya, aquests impostos no tornen a Catalunya fins al cap de 2 anys. Amb el model que nosaltres proposem, els impostos que es recaptaran a Catalunya vindran a Catalunya immediatament. Immediatament vol dir immediatament. És a dir, vol dir que quan es liquidi l'IVA, mes a mes, l'IVA que es liquida, vindrà immediatament a Catalunya. Per tant, en la temporalitat, és un bon acord. Quin percentatge d'IVA vindrà? Actualment és el 50%. Ara serà el 56,5% i s'hi afegirà un 22% del finançament de les competències no homogènies. Quines són les no homogènies? Presons, policia, etc, etc. Per tant, quin serà el percentatge d'IVA que vindrà immediatament a Catalunya? El 78,5%. El 78,5% és molt més que el 50% actual? Molt més. És el 100%? No és el 100%. Quant falta per ser el 100%? Doncs 21,5. Però el 78,5, sí. Estem treballant encara perquè les negociacions... Nosaltres hem presentat un acord sobre el finançament de les competències homogènies, però seguim treballant en d'altres aspectes. Per exemple, en la recaptació de l'IRPF. Entenem que el govern espanyol i el govern català...
Això ha quedat pendent, diguéssim.
Sí. Voldran complir, atès que el govern català diu que vol presentar pressupostos i sap que no hi haurà negociació pressupostària fins que aquest tema no estigui desencallat. Per tant, en aquest cas, estarem parlant de la recaptació del 100% de l'IRPF, del qual disposarem de la gestió del 55%. Sí? Per tant, en percentatges d'impostos, 78,5% d'IVA, 55% d'IRPF i 100% recaptat, i 58% d'especials, que això no es mou.
I això de l'IRPF, per exemple, quines sensacions li va donar Pedro Sánchez quan vostè li va plantejar?
Bueno, com ja ho sabeu, si fos pel govern espanyol, doncs mai no farien res, ni mai no complirien res, ni mai... No, ja ho sabem.
Ja, però ara, per exemple, hi ha eleccions a Andalusia.
Sí.
Això és una previsió que dificulta aquest acord ara mateix amb Esquerra Republicana?
Hi ha moltes coses que dificulten els acords amb Esquerra Republicana, perquè Esquerra Republicana defensa Catalunya com una fera, i per tant, clar, no els hi agrada. És a dir, si ells poguessin no moure's, el Ministeri preferiria, dels 4.686 milions que vindran a Catalunya, quedar-se'ls, que és el que ha fet en els últims 14 anys. I el que hem de decidir és si volem que aquests 4.686 milions vinguin a Catalunya i a les famílies catalanes, o se'ls quedi el Ministeri d'Hacienda, que és el que ha fet en els últims 14 anys. Bueno, és fàcil d'entendre que, des del punt de vista del Ministeri d'Hacienda, si se'ls poden quedar millor, que és el que hem fet durant els últims 14 anys. Ara, des del punt de vista de Catalunya, és exactament al revés. I, per tant, en el moment que això s'hagi de votar, és molt senzill. O votes a favor de que a Catalunya, a les butxaques de les famílies catalanes, i per destinar-ho als hospitals, a les escoles, al teixit productiu i a la pagesia, hi hagi 4.700 milions més, o sigui zero. Perquè tu pots defensar el que vulguis, només faltaria. Però això t'ho haurà de votar en el Congreso, el BNG, Compromís, la Junta Aragonesista, Podemos, Sumar, el PSOE, Bildu, PNB... I, per tant, a no ser que tinguis un acord per convèncer tota aquesta gent, l'alternativa és zero. Sí? Per tant,
Vol dir que és un acord realista?
No, és un acord... Bueno, escolti, segur que és realista perquè existeix, diguem-ne, perquè és real. Però, a més, insisteixo, en lloc d'haver-te d'esperar 2 anys, cobrar immediatament. Això pregunteu a tots els consellers d'economia que vulgueu, d'aquí i de la Conxinxina, a qualsevol, i digueu-li si és un canvi decisiu cobrar immediatament o cobrar al cap de 2 anys. A qualsevol. Podeu agafar el telèfon i podeu fer llistat de tots els consellers d'economia que hi ha hagut en aquest país en les últimes, no sé, dècades. Tothom et dirà que això és importantíssim, que això és genial. Per tant, escolti, és fàcil, pregunteu.
Li preguntava per l'IRPF, li preguntava si creu que abans de les eleccions andaluses aquest acord hi pot ser. Vostè em diu, hi estem treballant, per tant, per part nostra no hi faltarà aquesta voluntat.
Exacte, no hi ha faltat mai.
Però hi ha condicionants, és a dir, el president d'Esquerra Republicana no aprovarà pressupostos ni al Parlament ni a Madrid si no hi ha un acord en recaptar tot l'impost de l'IRPF?
No iniciarem cap procés de negociació pressupostària si no s'ha desencallat la qüestió de la recaptació de l'IRPF. Però això ho hem dit a cada entrevista. I, de fet, fins i tot ho diu el conseller de la presidència...
La lògica d'Esquerra és, per defensar el nou finançament, s'ha de donar per bo perquè suposa més diners per la Generalitat. Sí. En canvi, els nous pressupostos no serien bons perquè suposarien més diners.
És que nosaltres estem a favor de que hi hagin pressupostos. Estem a favor de que hi hagin pressupostos a tot arreu. Perquè els pressupostos són una eina que contribueixen a ajudar la gent. A vegades una mica més, a vegades una mica menys, depèn del volum del pressupost, depèn dels increments de pressupost, depèn del context econòmic. Però són una eina que ajuden. I, per tant, nosaltres, posats a triar entre que n'hi hagin o no n'hi hagin, sempre preferim que n'hi hagin.
Això ho ha dit sempre vostè, de fet, en entrevista.
Sí, sempre. Una altra qüestió és si és possible que aquest acord es produeixi o no. Bueno, escolti, nosaltres diem, perquè els pressupostos siguin bons, han d'haver-hi les eines que els fan bons. Quines són les eines que fan bons pressupostos? Pues una d'elles, un model de finançament que permeti que Catalunya recapti i gestioni el 78,5% de l'IVA i recapti el 100% de l'IRPF. És fàcil d'entendre. És a dir, això fa que uns pressupostos siguin millors. Per tant, com que nosaltres volem uns bons pressupostos, doncs treballem perquè els components d'aquests pressupostos siguin bons.
Que uns pressupostos generals de l'Estat donarien estabilitat al govern espanyol i a vostès perquè el finançament completi tot el tràmit parlamentari que es pot allargar, per cert, mesos i, sí. I per tant, això també farà sí. Que la legislatura continuï. No és una mica contradictori, també, necessitar el govern que aguanti sense donar-li també la principal eina, que són els pressupostos?
No, és a dir, nosaltres volem pressupostos i el que volem és que el Partit Socialista també els vulgui i que ho demostri. Perquè si el Partit Socialista diu sí, jo vull pressupostos, però no demostra que els vol, és que potser no els vol. Per tant, nosaltres què demanem amb tota la raó del món? Doncs que les altres formacions polítiques que diuen que volen pressupostos demostrin que els volen. Ja està.
I li preocupa, Oriol Junqueras, que canviï que hi ha al capdavant de la cartera del Ministeri d'Economia?
No ens preocupa res. No ens preocupa res de res.
No, vull dir, perquè suposo que les relacions en aquest sentit s'han posat d'acord, no? Per tant, entenc que...
Sí, escolti,
que és important.
En general, les relacions amb la immensa majoria de la gent són molt bones, les relacions. Una altra cosa és que ens posem d'acord o no. Sí? Les relacions poden ser molt bones i pots no posar-te d'acord. Llavors, jo intento tenir una relació cordial i amable i educada i simpàtica amb tothom. I intento parlar sempre amb el màxim respecte de tothom. Una altra cosa és si ens posem d'acord o no. Bueno, escolti, pues, en aquest cas ha costat molt. Per què? Doncs perquè la ministra d'Hisenda sabia que si no hi ha un acord amb el model de finançament, aquests diners se'ls queda al Ministeri, que és el que ha fet en els últims 14 anys. Per tant, clar que li costa arribar a un acord en el qual ella renuncia.
És cedir poder, sí, sí.
Clar, renuncia a 21.000 milions de model. En lloc de tenir-los ella, els tindran uns altres, dels quals 4.686 milions, Catalunya. Bueno, doncs segur que ella preferia que tenir-los al Ministeri. Per tant, clar que li costa. És que és normal. Bueno, esclar, sí. Ara, com que nosaltres tenim raó, la defensem en entusiasme. I que li costi, doncs és el seu problema, no el nostre. El nostre problema és defensar Catalunya. I com que estem convençuts que és millor que aquests 4.686 milions estiguin a les butxaques de les famílies catalanes a través dels seus hospitals i de les seves escoles en lloc d'en els calaixos del Ministeri d'Hacienda, doncs això és el que hem defensat i això és el que hem pactat.
Sí, com sigui, com vostè deia, l'aritmètica és important a l'hora de tirar endavant això. No sé si vostè té previst, per exemple, tornar a Brussel·les a reunir-se amb Carles Puigdemont.
Jo sí, i de fet li he demanat que em doni cita per anar-lo a veure, sí, sí.
I té data?
Encara no, però jo li he demanat, sí, sí.
I
he dit que esculli el dia, vull dir que... Sí, sí.
Per tant, es posa, diguéssim, a la disposició per poder parlar del tema del finançament.
També, i d'altres temes segur, sí. Bueno, jo què sé, del seu possible retorn, de l'amnistia, de la recaptació de l'IRPF, de tot, de les polítiques que aquest país necessita, de com ajudem el nostre teixit industrial, de com ajudem els autònoms i els treballadors assalariats, de com ajudem a la nostra pagesia, de com... Bueno, pues de tot. És que són coses molt importants i més val que algú treballi.
Passa, la seva relació dia d'avui com és amb Pedro Sánchez?
És que és, bueno, és una mica irrellevant, com sigui. És, bueno, jo intento que sigui educada, com ho intento amb tothom, i és evident que, bueno, pues ells defensen unes coses diferents, i malgrat que defensen unes coses diferents, en aquest cas, doncs hem arribat a un acord. Igual que vam arribar a un acord, també molt important, en la condonació de 17.100 milions de deute FLA. Bueno, pues, què és millor? Que Catalunya continuï devent 17.100 milions d'euros que mai no hauria d'haver degut, o que no els degui? Doncs pues és millor que no els degui. Per què? Perquè això es tradueix en una amortització anual de 1.710 milions d'euros durant 10 anys, més l'estalvi d'uns 150 milions aproximadament addicionals en interessos. Bueno, doncs, pues, escolti, quan això es voti en el Congreso, no només es votarà si és millor que a Catalunya hi hagin 4.686 milions més o menys, sinó que també s'acabarà votant si és millor que Catalunya degui 17.100 milions més o menys. I també s'acabarà votant si és millor que Catalunya s'estalvi 150 milions en interessos cada any durant 10 anys o que els pagui. De la mateixa manera que vam aconseguir arrencar uns altres 150 milions addicionals per les polítiques de recerca. Bueno, doncs, escolti, doncs, si algú vol votar en contra, doncs que hi voti en contra. Jo intentaré convèncer-los de que és un error descomunal. Descomunal. I suposo que tothom, no cal gaires matemàtiques per entendre que és un error descomunal. Ara, si algú vol votar en contra, doncs nosaltres respectarem la decisió. Òbviament no la compartirem.
No, li preguntava la relació amb Pedro Sánchez perquè aquests últims dies han sortit aquest cap de setmana algunes informacions que deia que vostè s'havia reunit ja altres cops en diferents aspectes de la negociació i que han tingut contacte sovintejat per telèfon. Ho confirma?
Jo confirmo que sempre que puc parlo amb tothom que puc.
Però s'han vist amb Pedro Sánchez abans
sí,
de la...
Sí, sí. Pel bé de Catalunya ens reunim, jo què sé, si fa falta, vaig a l'infern, sí. Per defensar Catalunya tot, jo què sé, i amb tothom, i a tot arreu, i per tant, sempre que em pregunten, jo dic, sí, home, ens reunim amb tothom. I a vegades em miren encara escèptica, pensant que potser no és veritat, però sí, és veritat. Ens reunim amb tothom.
Clar, tot això també hi ha diferents elements...
Bueno, tothom que
es vol reunir.
Exacte, no podem obligar la gent a que es reuneixi.
Deia que hi haurà un pas també important aquesta setmana. Avui es fa, de fet, avui es fa un pas definitiu en la Constitució de Rodalies de Catalunya, en un acte que es farà amb el president de la Generalitat i el ministre, que forma part també de l'acord d'Esquerra Republicana.
Correcte, aquest és un altre acord, un acord molt important, que és la constitució d'una empresa per gestionar tots els ferrocarrils de Catalunya. Aquest acord que efectivament es presentarà aquest matí comporta la creació d'una empresa en el qual la majoria del Consell d'Administració el proposarà la Generalitat de Catalunya. I la Generalitat de Catalunya en tindrà la presidència i en tindrà la direcció general. El fet que es puguin prendre les decisions des de Catalunya és important. També és important que hi hagin més recursos i, per tant, hi ha una altra carpeta de la negociació que és justament el pla quinquenal d'inversions ferroviàries. I aquí el país s'hi torna a jugar moltíssim, moltíssim, perquè tothom sap que el sistema ferroviari de Renfe a Catalunya no va ni amb rodes, perquè sovint ni rodes no tenen els convois. Ara bé...
Avui la notícia és que funcionava sense incidències.
Millor.
Era la notícia.
Millor. I a partir de l'abril s'incorporaran cada 15 dies dos convois nous, fins a un total de 110 convois. Llavors, 110 convois ajudarà? Sí, 110 convois nous ajudaran. Molts dels quals fabricats a Catalunya, a Alstom, una empresa que genera riquesa a Catalunya, que genera salaris a Catalunya i que vam salvar justament en un altre moment de la nostra història, quan estàvem a la Conselleria d'Economia l'any 2016 i davant de la possibilitat de que aquesta empresa tanqués, vam decidir que era important doncs, donar continuïtat al teixit industrial del nostre país. Per tant, en aquest cas, intentem respondre a les necessitats dels usuaris de trens, la necessitat dels usuaris de la Renfe, i al mateix temps reforçar el teixit industrial del nostre país, perquè al voltant de la fabricació de combois, insisteixo, s'incorporaran 110 combois al ritme de 2 cada 15 dies a partir del mes d'abril, doncs a més d'això, hi ha tota la indústria auxiliar que acompanya aquesta fabricació.
Nauri, torna a intervencions breus perquè hem d'anar per feina. Pau.
Vaja, breu sempre és difícil, però ho intentarem. No, la primera és... m'ha sorprès fent una petita pinzellada sobre la primera qüestió, dels pagesos i tal, que ha començat dient sempre a favor del lliure comerç, i després ha iniciat una diatriba que bàsicament el que consistia és en negar les bondats del lliure comerç, perquè el lliure comerç sempre s'ha imposat precisament afavorint els salaris baixos, generalitzant unes condicions de treball pitjors. Per tant, en el fons, em surt convidar-lo a que s'assumi a les files crítiques amb el lliure comerç, perquè en el final, efectivament, això del Mercosur és un tractat de lliure comerç.
És el comerç que no fa trampes, sinó és trampós. O sigui, el que hi ha ara no és comerç lliure, és comerç trampós.
D'acord.
Jo el que dic és que és millor no regalar el concepte de comerç lliure en aquells que fan trampes. Perquè ja és el colmo dels colmos, és que estiguin tot el dia fent trampes i, a més, es quedin les paraules més o menys boniques. No, no, els defensors de lliure comerç, de veritat, som nosaltres els que defensem que el comerç no pot ser trampós.
Mm-hmm. Llavors, en relació al tema del pressupost, llegia aquesta setmana, bueno, aquest cap de setmana, que el Miquel Puig, que segur que coneix molt bé, deia que... una de les lluites del catalanisme sempre ha sigut intentar que el finançament de Catalunya no contribueixi encara més al dèficit fiscal de Catalunya i que perquè no hi contribueixi, en lloc d'aquests 4.700 milions d'euros s'hauria d'arribar a la xifra d'uns 6.000 milions d'euros. I deia també el Miquel Puig que aquesta quantitat és precisament la quantitat que rebria Catalunya si, en lloc de distribuir aquest pressupost en relació a la població ajustada, que ara li preguntaré per aquest concepte, es distribuís per població real. Llavors, la pregunta és, perquè la gent ens pugui entendre, com es calcula això de la població ajustada, que és el que fa que, en lloc d'acabar en la novena posició després de repartir, acabem a la tercera? I si no li sembla sospitós, a mi m'ho sembla, però clar, vostè té molt més coneixement que jo i ha conegut les negociacions, si arran de les modificacions que hi ha hagut, ara de sobte sembla que amb aquesta quantitat sí que es compleixi el principi d'ordinalitat. A mi m'ha semblat sospitós en el moment en què la manera de calcular tots aquests barems de la població ajustada són molt polítics. Són absolutament... Sí, es poden objectivar, però tampoc són ciència social. És a dir, un pot agafar més d'aquí, més d'allà, comptar més els avis, comptar més els joves, comptar més la sanitat. Llavors, com és que després d'aquest càlcul, ara sí, Catalunya podem dir que compleix el principi d'ordinalitat?
Val, d'acord. Són moltíssimes preguntes amb una, diguem-ne. Necessitarem diversos programes d'aquests. Ja? Aneu fent reserva d'agenda. Què és la població ajustada? Sempre que fas un pressupost, el que sigui el de la Generalitat de Catalunya o fins i tot el d'un ajuntament, el fas sobre població ajustada. Uh-huh. Per què el fas sobre població ajustada? Perquè si el fessis sobre població estricta, hi ha comarques de Catalunya amb molt poca població, amb molt baixa densitat de població, que pràcticament no els hi tocaria mai res.
Sí, 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 sí.
Perquè tots els recursos es concentrarien allà on hi ha més població, allà on hi ha més densitat. Jo sóc del Baix Llobregat i, per tant, tothom m'entendrà que faci aquest exemple, que posi aquest exemple. Si fos per població estricta, sense ajustar-se, el Baix Llobregat sempre obtindria molt més que pràcticament totes les comarques del nostre país. Això no és just. I, per tant, la població s'ajusta. Mm. Com s'ajusta? S'ajusta incorporant criteris com, per exemple...
si hi ha més avis, menys avis,
per
més
exemple,
despesa sanitària...
Per exemple, la piràmide d'edat, si com està distribuïda la gent gran o la gent jove, o com està distribuïda... o el territori, perquè el territori també és un element que s'ha de tenir en compte, perquè s'ha de gestionar el territori, s'ha de gestionar el número de quilòmetres de carreteres, etc. Hi ha llocs del país on hi ha carreteres, però, en canvi, no tenen gaire trànsit. Bueno, tots aquests elements s'incorporen d'alguna manera en el càlcul. Clar que no sempre hi ha consens en què has d'incorporar i què no, i no sempre hi ha consens en quina intensitat ho has d'incorporar. Però, en tot cas, el que sí que hi ha consens és que sempre s'ha d'ajustar la població. Llavors, en aquest cas concret, doncs, nosaltres hem batallat, perquè creiem que és molt important, que Catalunya compleixi l'ordinalitat. Què és l'ordinalitat? L'ordinalitat és que, si Catalunya és la tercera en aportar, sigui la que ho és, rebre, sí, també sigui la tercera en rebre. Perquè el que ens ha passat durant molt de temps, el que ens passava fins ara, és que Catalunya era la tercera en aportar i era la desena en rebre. Bueno, doncs això ens sembla que és molt injust i que s'hauria d'arreglar i que hi ha una injustícia acumulada durant, no només durant anys, sinó durant dècades i fins i tot durant segles, que hem d'intentar arreglar. I llavors nosaltres hem treballat perquè Catalunya pogués complir aquesta ordinalitat, és a dir, que si som els tercers en aportar, siguem els tercers en rebre. Aquest criteri és un criteri que no està mancat d'objectivitat. En quin sentit? En el sentit de que, clar, és que Catalunya té més de 8 milions d'habitants i Andalusia en té 9 o 9 i escaig, però tota la resta en tenen menys. Per tant, si Catalunya té 8 milions d'habitants, és normal que també...
Sí, però, per exemple, deixi'm que li repregunti, no vull allargar-me, però no s'ha incorporat la qüestió del cost de la vida. És a dir, al final, que si en lloc d'estar en la novena posició estem en la tercera, vol dir que s'estan subestimant factors que haurien de fer que Catalunya tingués més pressupost. Per exemple, el cost de la vida, que ha reconegut els propis negociadors d'Esquerra Republicana que no s'ha pogut incorporar a la proposta.
Nosaltres hauríem estat a favor d'incorporar-ho, però en aquest cas, doncs, no s'ha incorporat.
Ok. Afra.
Jo voldria saber quina opinió li mereix la posició de Foment de Treball respecte de l'acord. Breument, eh?
Breument. Ha dit Foment que és insuficient.
Sí,
sí, correcte.
És fàcil de resumir. És a dir, la gent que té dificultats per pagar el lloguer o per accedir a una hipoteca entendrà de cop i perfectament que és millor tenir 4.700 milions més que no tenir-los. I si algú no ho entén és perquè potser no ha de pagar el lloguer o perquè potser no té problemes per accedir a una hipoteca.
Montserrat.
Sí, senyor Junqueras, jo el que els he sentit dir que encara les negociacions no estan tancades i des del punt de vista de la negociació de pressupostos encara queden coses per obtenir, la pregunta que em faig és quina és la raó o l'incentiu perquè ara mateix el govern de l'Estat hagi acceptat les condicions de les que està descrivint, que clarament són millors que les que teníem, això és una obvietat, si no té garantit allò que realment jo crec que més li interessa, que és aquest pressupost. És a dir, a canvi de què ha dit ara sí a tot això, si no li han garantit que mentre no hi hagi altres coses més, no tindran els pressupostos que no ha acordat.
Jo vull pensar que el govern espanyol no es mou només i exclusivament per l'aprovació d'uns pressupostos, sinó que també entén que el model de finançament que està caducat des de fa 14 anys és una vergonya. Que estigui caducat des de fa 14 anys. I que és una vergonya que en aquests 14 anys hi hagi governat més anys el PSOE que el PP. Per tant, té més responsabilitat el PSOE que el PP en què el model hagi continuat caducat. I que el model estigui caducat no és dolent per Catalunya, que sí que ho és, i molt, 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 molt. És que és dolentíssim també per molta altra gent. Per exemple, pel País Valencià. La situació més dramàtica és la del País Valencià, perquè la diferència més gran en els recursos per càpita que reben les diferents comunitats autònomes de l'Estat espanyol, la que surt més mal parada, amb més de 1.600 euros per càpita menys que la que en rep més, és el País Valencià. Per tant, poder ajudar a resoldre aquesta qüestió al País Valencià entenc que també és responsabilitat del govern espanyol, i per cert, també nostra, també d'Esquerra Republicana. Perquè Esquerra Republicana també defensa els interessos del País Valencià i també defensa els interessos de les illes. I, per tant, que el País Valencià guanyi 3.669 milions d'euros de més és molt important. I que el País Valencià sigui pràcticament el que més millora en termes per càpita, doncs és molt important. És molt important també per Catalunya que el País Valencià li vagi bé. Perquè qualsevol economia, qualsevol persona hauria de preferir que les coses li anessin bé en els seus clients i en els seus proveïdors. I és evident que estem parlant d'economies que tenen un lligam molt estret en Catalunya. I això sense tenir en compte que des del punt de vista d'Esquerra Republicana la nació són els Països Catalans. Per tant, clar que els defensem també com a feres, igual que defensem Catalunya, doncs defensem els drets de la societat valenciana i de les illes. Per tant, jo voldria pensar que el govern espanyol també raona en aquests termes de justícia, doncs poc o molt.
Finalment.
Finalment, per fi se n'adona que no pot tenir 14 anys caducat un model de finançament. Entre altres coses perquè el mateix Partit Socialista ha pagat un preu altíssim per aquesta irresponsabilitat. I el preu és que ha perdut, per exemple, els governs del País Valencià i de les Illes, i els ha regalat el PP. el pitjor PP de tots és el del País Valencià, probablement, molt probablement. I, en canvi, el pitjor PP de tots li guanya les eleccions en el Partit Socialista, en el País Valencià, entre altres coses perquè el Partit Socialista s'ha comportat de manera irresponsable amb el País Valencià i amb les Illes, i no només. En el fons també ho ha fet a Múrcia, amb Andalusia, etc etc. I, per tant, no és d'estranyar que l'expresident del País Valencià, el senyor Ximo Puig, defensi amb vehemència aquest acord, perquè sap que ell va pagar les conseqüències de la irresponsabilitat del govern espanyol.
David Madí, breument, sisplau.
Estimat secretari general d'Esquerra Republicana.
Estimat senyor Madí, per igualar la partida, va, som-hi. Estimats tots dos.
Anem al gra. Suposo que ets conscient...
Fins ara hem anat al gra,
sí,
eh?
Suposo que ets conscient que aquest model de finançament no prosperarà. No prosperarà. I intentaré explicar el per què no prosperarà. Primer, perquè no tindrà els vots a dia d'avui, però això té una solució.
Això, que cadascú voti el que cregui oportú, només faltaria.
Intentaré explicar. I dues coses que estic d'acord i coses que segurament estarem d'acord, les puguem dir o no les puguem dir.
En les que està d'acord segur que té raó i en les que no està d'acord és que està equivocat.
Segur. Primer, és veritat, tant li fot la ministra d'Economia que hi hagi.
D'Hisenda, que ha dit Economia, però és la
Hisenda. D'Hisenda, tant li fot. Estaria bé que algun dia no fos un andalús, perquè això tergiversa totes les negociacions i genera, i si a més és candidata a les eleccions, doncs encara més. Cert que el model, i ara parlo com a antic cap de gabinet del Departament d'Economia ja fa molts anys, que el sistema, millorar el sistema de les bestretes, que és un infern i un mal de cap financer, és una cosa positiva. No?
I, molt positiva.
Molt positiva. Molt positiva. Molt positiva, cert. Dit això, coses que, no sé si estarem d'acord, això, concert econòmic, no és. No? No. No ho és.
Deixem acabar. Jo li preguntaré què entén exactament vostè per concert econòmic. I si per concert econòmic entén recaptar els impostos, estem dient que recaptarem el 100% de l'IRPF i recaptarem i gestionarem el 78,5% de l'IVA. Per tant, des d'aquest punt de vista, s'assembla bastant allò que probablement vostè entén com a concert.
Jo crec... Deixi'm dir-li la meva opinió.
Però breument,
jo crec que concert econòmic no és. Singular, tampoc és. Perquè, sentint la ministra ahir en la seva intervenció, va quedar clar. No em preocupa, perquè sé que això canviarà. Perquè aquesta negociació tindrà dos tempos. Val? Què més? Per què no? Perquè no corregeix l'expoli històric que té Catalunya, ni l'expoli històric, que el podem xifrar, més o menys el consens entre economistes està entre els 12.000 i els 17.000 milions d'euros anuals, val? I no corregeix tampoc l'autoexpoli, que és a dir, que a Catalunya...
Hauríem de matisar moltes coses, eh?
D'acord. L'autoexpoli, que a Catalunya tenim els impostos més alts de tot a l'Estat i dels més alts d'Europa, que ens ho autoimposem nodrint les arques generals, incrementant l'expoli. I crec que tot això situa, en aquests moments, un acord a dins del possibilisme de la situació, però que canviarà. És a dir, després de les eleccions andaluses, aquesta tramitació parlamentària tindrà de temps fins al juny, que començarà la tramitació parlamentària, que s'haurà de votar. Per tant, hi ha temps. Vostè ha dit que...
Jo crec que serà abans, del juny. No sé d'on surt el càlcul del juny, però crec que serà abans. Però, bueno, potser sí.
Segurament s'arrossegarà temps. Per tant, hi ha temps per després de les eleccions andaluses, perquè jo crec que tots en política real hem de saber que això marca, les eleccions autonòmiques, marca un abans i un després, dins del possibilisme de tot plegat. M'alegro que hagi anunciat que tindrà una trobada amb el president Puigdemont.
Almenys jo li he demanat. Jo li he demanat, espero que sí.
Doncs espero que es produeixi. Que sí. Millor seria que fos a Barcelona un dia d'aquests.
Breument, David.
Junts ha tingut una resposta, jo crec que raonablement moderada. És a dir, sí, jo crec que ha tingut una resposta raonablement moderada. I que li han estès la mà per, en una següent fase, millorar aquesta negociació. Això és possible? Això és possible o persistirem amb les actituds que portem tots aquests anys i que ens porten a aquesta debilitat tan estratosfèrica que tenim?
Senyor Junqueras.
Jo el que crec és que si Junts vol demostrar aquesta voluntat d'entesa, doncs segur que votarà a favor de la condonació d'aquests 17.000 milions de deute FLA. Sí, per tant, escolti, tenen moltes oportunitats de demostrar aquesta predisposició. Per tant, doncs comencem per aquí. I després ja ho valorem.
Però...
De totes maneres, ara, sí. Sobre la seva intervenció, més enllà de... A mi em sembla poc, o em sembla molt, o em sembla bastant, o no em sembla suficient, més enllà d'això, parlem de xifres. No és el mateix cobrar al cap de 2 anys que cobrar immediatament. No és el mateix recaptar i gestionar el 50% de l'IVA que el 78,5% de l'IVA. No és el mateix gestionar el 50% de l'IRPF que recaptar el 100% de l'IRPF i gestionar el 55% de l'IRPF. No és el mateix tenir 4.700 milions de més que tenir 4.700 milions de menys. No és el mateix condonar 17.000 milions de deute que no condonar-los i continuar-los de vent. No és el mateix poder-te estalviar 150 milions en interessos cada any durant 10 anys que haver-los de pagar. No és el... jo crec que això s'entén perfectament,
Coses que sí, coses que no. Al muntant això, però deixa'm dir una cosa perquè és el més important.
Però molt breu, David,
que m'agradaria que sortís
d'aquesta història. Que tinc la consellera d'Economia esperant, sí.
El mal a Catalunya s'encarna en l'agència tributària. El més important...
L'espanyola,
efectivament. El més important seria que realment arribessin a un acord per traspassar absolutament i agafar la recaptació. Perquè això és el més important. Tots aquests càlculs i tot això, sí. Crec que ens trobarem en una fase d'un mes d'aquells que sempre fem. Però el que marca la diferència i ens marca a partir de llavors un punt de negociació absolutament diferent és si som capaços de recaptar el 100% dels impostos i de tenir una agència tributària que substitueixi a l'agència del mal aquesta.
Estem dient que estarem en el 100% de l'IRPF, en el 78,5% de l'IVA, Déu-n'hi-do. I una altra cosa, que us un consell que en general...
No, però aquí segueixen recaptant ells i segueixen manant ells.
Escolti, estem treballant justament per fer-ho nosaltres i que recaptar el 100% nosaltres. Per tant, la diferència és abismal i per tant, és en positiu. És abismal en positiu. Per tant, seguirem treballant en aquest sentit. I un consell, que crec que en general és bo a la vida. Si vols convèncer algú d'alguna cosa, en general és millor que no l'insultis gaire. I per tant, jo crec que això s'ha d'aplicar a tothom. Llavors, quan tu vols convèncer a partits polítics que hauran de votar en el Congreso que et votin una cosa que a tu et va bé, en general és millor... No faltar-los el respecte, no dir-los que allò del cafè per tothom és una vergonya, que ells cafè res, que ells cafè no els hi toca, perquè és molt difícil convèncer algú de que et voti a favor d'una cosa que a tu et convé quan tu li estàs faltant el respecte cada dia.
Llavors, això, perdoni, que puc estar d'acord, això ho diu concretament per...
Com a reflexió general sobre la vida, diguem-ne.
No, però ho diu per Junts, ho diu per...
Sí, home, clar, ho dic per tota aquella gent, que
vol
constantment, creu que a Catalunya se l'ajuda fent tuits i no portant milers de milions d'euros. I que creuen que a Catalunya se l'ajuda menys fent 4.686 milions de tuits que portant-hi 4.686 milions d'euros.
Per cert, que hem de saber al matí que dijous es reunirà amb Sánchez Llibre, vostè.
Sí.
Perquè tindrà ocasió també de dir-li si està de lloguer o no.
Explicar-li justament això i explicar-li l'enorme irresponsabilitat de menystenir la importància d'aquest acord sense conèixer-lo. Primer que escolti, primer que s'informi, primer que sàpiga de què va, però on dir que no li agrada quan... Però què és el que no li agrada d'aquest acord? Que ens expliqui què és el que no li agrada. Què no li agrada? Que Catalunya recapti el 100% de l'IRPF? Què és el que no li agrada? Que Catalunya recapti i gestioni el 78,5% de l'IVA? Què és el que no li agrada? Que Catalunya tingui 4.700 milions més que menys? Què és el que no li agrada? Que Catalunya tingui els ingressos que recapti i ho disposi immediatament, més a més, en lloc d'haver-se d'esperar 2 anys? Per l'amor de Déu.
Oriol Junqueras, gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
2 minuts i la consellera d'Economia, Alícia Romero.
Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ja tenim aquí les rebaixes més esperades, les rebaixes del Corte Inglés, amb el millor per posar a punt la casa. Mira, ara amb el fred de l'hivern hi ha pocs plaers més grans que relaxar-se amb un bon bany i dutxa calents, oi que sí? Deixa't sorprendre per la suavitat de les millors tovalloles de bany, de cotó, de 480 grams metre quadrat, de Hollism, amb el 40% de descompte. I ara també és el millor moment per donar un aire nou a casa teva. Hi ha fins a un 20% de descompte en sofàs i butaques, fins a un 30% en mobles de saló i dormitoris i un 40% en una selecció d'articles de taula i decoració marca El Corte Inglés. Ah, i per començar a cuidar-te més, que és un propòsit d'any nou que sempre ens fem, mira, unes olles a pressió de la marca WMF amb el 30% de descompte. Són les rebaixes del Corte Inglés, no te les perdis, fins al 28 de febrer a la botiga web i app. I recorda també que aquest divendres, a 6:45 de la tarda, pots venir al Corte Inglés de Sabadell i gaudir de l'espectacle infantil gratuït de contacontes Un dia al bosc. Vine a passar una tarda divertida en família al Corte Inglés de Sabadell. Bé, això és tot per avui. Fins demà. Molt bon dia.
El matí de Catalunya Ràdio. 012, la millor resposta.
M'acabo de trobar el Manel, el veí del segon.
Com li va la cerca de feina?
Doncs ja n'he trobat una gràcies al SOC.
Ah.
A la seva oficina de treball el van orientar, li van recomanar formació adaptada al seu perfil i fins i tot el van ajudar amb el currículum.
No sabia que el SOC feia tot això. I aquesta formació la pot fer tothom?
Sí, tant si busques feina com si vols créixer o reinventar-te professionalment.
El SOC ajuda les persones a trobar feina i les empreses a trobar professionals. Tot sense cap cost. Informa-te'n a serveiocupació.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Si hi ha Don Simón, ens quedem. Tinto de verano. El Tinto de verano ara es veu tot l'any. Don Simón.
Efectivament, comencen les rebaixes en descomptes en moda i tecnologia.
A Danone no estem de rebaixes, perquè tenim un compromís amb una nutrició accessible. Per això, el 2026, els nostres iogurts essencials continuaran costant un euro. El mateix que el 2016. Aquest és el nostre compromís. Danone. Qué rico que está.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I si fins ara sentíem el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, a aquesta hora a l'Àgora ens acompanya la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat. Alicia Romero, bon dia, com està?
Hola, molt bon dia, Ricard.
Està contenta, veig.
Sí, estic contenta, sí.
Home, ha costat molt de desencallar aquest acord.
Bueno, ha costat molts mesos de feina, vull dir que són molts mesos treballant. Jo ho he explicat, vaig prendre possessió com a consellera el 12 d'agost i el 12 de setembre vaig veure la ministra Montero i ja ens vam conjurar que això sortiria, però, esclar, han passat 16 o 17 mesos i hem treballat de valent, amb el Ministeri d'Hisenda, també amb Esquerra Republicana, i hi ha hagut moments de tot, com us podeu imaginar, però ha sortit i...
En què costava més, conselleres? I quin era el punt que potser bloquejava més l'acord?
Bueno, jo els hi vull dir una cosa, és a dir, hem estat molts mesos reflexionant amb el Ministeri, també, i amb Esquerra i el Govern de Catalunya, reflexionant sobre cap a quin model havíem d'anar, perquè canviem el model, no l'actualitzem, i per tant, reflexions més de fons, de quin estat volem, no? de quin model, de per què havia de ser més transparent, com podíem fer-lo més just, com podíem generar més corresponsabilitat fiscal, és a dir, hi han hagut mesos molt de reflexió on no hi havia papers, no? I llavors aquí, doncs, bueno, ha sigut interessant també tota aquesta reflexió conceptual que hem fet i després, clar, hem anat concretant i probablement, doncs, el més important era saber quants recursos posaria l'Estat al model, perquè si no n'hagués posat cap, no calia que parléssim. I aquest moment, el moment en el que decideix posar a l'entorn dels 20.000 milions, és quan comencem a desencallar algunes coses, no? I aquest seria un moment important, importantíssim. L'altre és...
Això és la Diada de Madrid, el 17 de setembre?
Es comença a veure la xifra a l'estiu. A l'estiu. A l'estiu i després de l'estiu, doncs ja més o menys es confirma. I a partir d'aquí, aquesta és la primera, la segona seria el compliment de l'ordinalitat, que això també és molt rellevant, òbviament, i després els elements, els paràmetres, no?, del model, quina població ajustada, quins elements has de tenir en compte per fer els càlculs i que doni el resultat que avui tenim de 4.700 milions més per Catalunya.
Què s'ha dit al PSC en aquest acord?
Sincerament, no tinc la sensació que haguem cedit, és a dir, que estiguem en un moment de dir, ostres, això no hi ha... Una de les coses que, per exemple, no hi ha a la població ajustada com a element és el cost de la vida, que a nosaltres ens hagués agradat que hi fos, perquè el cost de la vida a Catalunya és molt més alt, no? A Catalunya i a Madrid, segurament que a altres comunitats autònomes això no s'ha tingut en compte, però n'hem tingut d'altres, els grups d'edat, el cost de la farmàcia o la salut, que aquí ha pujat molt, no? I que per Catalunya és molt rellevant, ja ho sabeu, sempre ho dic. Però... No et sabria dir. Jo crec que el model que va presentar el divendres de vicepresidenta Montero reflecteix molt bé l'acord d'investidura amb Esquerra, sincerament. I estic contenta, per això estic contenta. I ho dic sempre, crec que els catalans ens mereixem estar contents, també, no? I no sempre amb aquesta cara d'enfadats. I ahir, jo crec que després de tants mesos de feina, aquella roda de premsa de divendres va ser molt positiva, molt satisfactòria per part nostra. Jo crec que compartim aquesta visió d'Espanya. Jo crec que aquest model també genera molta més confiança en les comunitats autònomes, les tracta com a adultes, és una evolució molt clara, parla del treball en xarxa entre les agències tributàries, és a dir, hi ha molt de federalisme també aquí i nosaltres, sincerament, estem satisfets.
Això en cas que vegi la llum, recordem, perquè aquí cal una aritmètica parlamentària i després també hem vist el Partit Popular a les últimes hores que en menys d'un any revertirà aquest model.
Miri, el Partit Popular sempre ha dit moltes coses, però mai ha canviat un model quan s'ha aprovat, perquè les comunitats autònomes després s'han adherit i han gaudit, diguéssim, dels majors recursos, no? Va ser l'any 2009 i hi ha passat sempre. També he escoltat ara el conseller d'Hisenda del País Valencià dient que la xifra no està malament. Bueno, 3.600 milions d'euros per València, que està infrafinançada com Catalunya, és una xifra important, no? Jo sempre penso que els primers dies doncs, tothom surt amb uns anàlisis més generals, però s'ha d'estudiar la proposta, jo crec que la proposta és bona. És veritat, vostè diu, això com ho aprovarem al Congrés? Bueno, necessitem aliances, és obvi, i